Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, d'abric d'hivern per sortir de casa. La temperatura segueix a la baixa, especialment al matí i nit, amb mínimes inferiors als 6 graus a l'interior del Baix Empordà.
Bon dia, avui és dimecres 6 de novembre, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital. El govern espanyol ha aprovat un decret llei per tallar l'accés a internet en circumstàncies excepcionals. Això sí, sota la premissa que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat aquest mateix dimarts. I aleshores, a partir d'ara, tot i que es tanca campanya, el govern de Pedro Sánchez ja pot bloquejar internet pels ciutadans. És només una mesura cautelar que han fet, segons comenten, perquè diuen que això no és per anul·lar la democràcia. Tot i això, cal dir que aquesta mesura està aprovada bastants altres governs. Per exemple, un expert en tecnologia, Albert Cuesta, ha explicat que el decret llei es va matricular en mandarí en una acadèmia i posats en una dictadura digital, millor que sigui l'original. En canvi, Jordi Puigneró, el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, ja ha anunciat accions judicials contra el decret i l'ha equiparat a una loapa digital, amb la qual l'Estat vol tancar internet sense ordre judicial. Això és una mesura que des del govern central han volgut aplicar perquè no s'afecti la seguretat nacional, la seguretat pública i, en cas, l'ordre públic. Arriba dies després de les constants manifestacions que hem tingut per tot Catalunya, principalment a Barcelona, de Tsunami Democràtic, Anonymous Catalunya i milers d'altres organitzacions que estan defensant el seu dret de manifestar-se cada dia pels carrers de Catalunya. Aquesta mesura també arriba a gairebé quatre dies de les eleccions generals, unes segones eleccions a Espanya, després de l'intent d'investidura fallit del abril del 2019. Pedro Sánchez, al debat del dilluns, ja va mostrar la seva nova arma letal cap a Catalunya, per dir-ho d'una manera, poder canviar el Codi Penal per condemnar tots els referèndums que siguin il·legals a Espanya. És una manera d'apropar-se a la dreta i allunyar-se dels votants catalans, però també vol marcar el seu govern com un govern progressista i un govern plurinacional. Potser que ens ho comencem a plantejar, perquè posant aquestes traves per bloquejar l'accés a internet als ciutadans no és potser la millor manera. Són les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
I comencem a la Bisbal, perquè el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà ja ha ingressat a la Acadèmia Internacional de la Ceràmica. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. És tot un reconeixement i prestigi internacional dins del sector. Aquesta acadèmia és una xarxa de difusió de la ceràmica i per entrar-hi s'ha de passar un procés de selecció i en aquest cas s'ha valorat la difusió de la ceràmica i l'activitat en totes les vessants del terracota.
També hem de saber que des d'aquest mateix matí, a Palamós ja s'ha començat a reformar integralment el passeig marítim. Eugènia, també amb tu.
Sí, és el següent pas després d'haver acabat d'arranjar el darrer tram del passeig que connecta amb el nucli de Sant Antoni. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha explicat que per fer-ho cal consens i que sorgeixi de la participació ciutadana.
Gràcies, Eugènia Güell. També una última notícia des d'ahir. El Servei d'Emergències Mèdiques va evacuar ahir a la matinada una dona de 85 anys al municipi de Pals, és a dir, aquí al costat.
Estava ferida greu amb cremades de segon i tercer grau al 30% del cos després d'un incendi a casa seva.
I a Palafrugell, desaparegut un home de 77 anys. L'home pateix Alzheimer i porta desaparegut més de 24 hores a Palafrugell. Diferents dotacions dels serveis d'emergència estan buscant-lo i animen a tothom que tingui informació a trucar un telèfon que podeu trobar a radiocapital.cat. 8 i 5 minuts. Fem un cop d'ull al cel i saludem a l'Albert Aparicio per saber quin temps farà, Albert. Bon dia.
Hola, bon dia, Gerard.
Doncs dies curts i fred que cada cop es nota més. Aleshores, aquesta és la tendència pel que queda de setmana? Serà així?
Així és, i avui no en serà l'excepció. Ambient de plena tardor amb temperatures mínimes d'entre 6 graus i 8 graus que conviden a abrigar-se, sobretot al sortir de casa al matí. La jornada d'avui serà força assolellada, però entre mig matí i tarda ens crea una petita línia frontal, deixant un cel més variable amb alguns núvols. De cares a demà ens espera un temps una mica més rúfol o mig ennuvolat, amb possibles ruixats o plogims de caràcter feble.
I ara saludem en Marc Clapés. Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, doncs aquest dimecres volem recordar el cantant i guitarrista dels Eagles, el Glenn Frey, que ens va deixar fa 3 anys i que tal dia com avui hauria fet anys. Per això hem triat Take It Easy com a tema del dia.
El músic va abandonar el grup l'any 1980 i va començar carrera en solitari amb No Fun Allowed. Anys més tard es va incorporar a les reunions dels Eagles i se'l recorda també per participar a la banda sonora de Thelma i Lewis.
Del matí, on abraçada en Martí Seguer, que m'està escoltant, segur. Estem escoltant Take It Easy de Glenn Frey. Una pausa i tornem al supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Soler i Llach, empresa de subhastes de col·leccionisme, organitzarà el dia 7 de novembre a Girona una jornada de valoració gratuïta de monedes i bitllets de col·lecció. Els seus especialistes estaran a l'Hotel Carlemany, Sala Fòrum. Si esteu interessats en vendre o subhastar els vostres bitllets o monedes antigues, demaneu cita al 93 201 8733 o a través del web www.solerillac.com. 93 201 8733 o www.solerillac.com.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Les 8 i 11 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs, efectivament, quan queden 4 minuts per un quart de 9 del matí, comencem sabent que el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà ha ingressat a l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica, una xarxa de difusió de la ceràmica que implica un impuls i un reconeixement i prestigi internacional dins del sector. Eugènia Güell, explica'ns en més detalls.
Sí, per entrar-hi s'ha de passar un procés de selecció amb seu a Ginebra que es realitza cada 2 anys i en aquest cas l'acadèmia ha valorat el Terracota per la seva activitat i difusió de la ceràmica en totes les seves vessants, mitjançant, per exemple, les exposicions temporals que fa, l'exposició permanent sobre la ceràmica al territori i les activitats promogudes sobre l'ofici i la investigació per preservar el fons que tenen de més de 10.000 peces.
Aleshores, accedir a l'acadèmia també és una oportunitat per col·laboracions, museus i contactes amb col·lectius internacionals, perquè és així?
Sí, de fet, a part del Terracota també hi han ingressat el Changchun International Ceramics Gallery de Xina, el Clay Museum of Ceramic Art de Dinamarca i el Museu d'Olària de Portugal. En aquesta mateixa convocatòria no hi han entrat només museus, sinó també conservadors, estudiosos, experts, col·lectius i una gran part d'artistes. En total, 224 nous membres. L'Acadèmia Internacional de la Ceràmica actualment està vinculada a la UNESCO com a soci del sector cultural, però quan es va fundar l'any 1952 era una associació de museus i organitzacions culturals compromeses amb la difusió de la ceràmica, però n'han acabat formant part ceramistes, galeristes, dissenyadors, comissaris, restauradors i, com dèiem, moltes institucions.
Gràcies, Eugènia. Palamós ha de reformar integralment el passeig marítim després d'haver acabat d'arranjar el darrer tram del passeig que connecta amb el nucli de Sant Antoni. Eugènia, també amb tu.
Sí, l'alcalde Lluís Puig ha explicat que per fer-ho cal consens i que sorgeixi de la participació ciutadana, que per tant s'ha de començar a promoure aviat. L'alcalde ha dit que el projecte es redactarà després de saber les prioritats dels ciutadans, que s'hauran de consensuar amb costes de l'Estat i de la Generalitat, que són a la pràctica els titulars de gran part del domini. En aquesta última intervenció, que enllaça amb Sant Antoni, s'ha pavimentat la vorera nord per unificar la imatge, s'ha eixamplat la vorera com a tal i s'ha eliminat la zona actual d'aparcament i també s'han eliminat les barreres arquitectòniques. A més, ara també hi ha un carril bici que connecta amb el passeig de Sant Antoni.
Thank you.
El Servei d'Emergències Mèdiques va evacuar una dona de 85 anys ja ahir a la matinada al municipi de Pals. Estava ferida greu amb cremades de segon i tercer grau al 30% del cos després d'un incendi a casa seva, Eugenia Güell.
La van traslladar amb ambulància fins a l'Hospital Barceloní de la Vall d'Hebron. Han estat greu, però el que han explicat és que la cuidadora de la dona de 85 anys va reaccionar molt ràpidament i això ha estat clau per evitar més afectació. Això sí, l'immoble, a causa de les flames, ha quedat totalment destrossat. Concretament, Emergències va rebre l'avís pels vols de les 3 i mitja del matí perquè al carrer Rodons de Pals un habitatge estava en flames. Aleshores s'hi van desplaçar 6 dotacions de bombers, 3 ambulàncies del SEM i la policia local de Pals. El foc es va extingir pels vols de les 7 de la matinada i de moment totes les hipòtesis apunten cap a un cigarret que la mateixa víctima de 85 anys, com hem dit, estaria fumant. La policia local assegura que la dona s'hauria quedat adormida amb el cigarret encès.
Platja d'Aro rep la distinció de les Tres Flors d'Honor a la 8a edició de la Viles Florides. Pedro Ruiz, bon dia.
Doncs sí, i rep el reconeixement pel seu compromís amb els espais verds, la cura del medi ambient a través de les zones enjardinades i la millora de l'espai urbà. El municipi, integrat des de l'any 2015 en aquest moviment, ha renovat el seu guardó en un acte que va reconèixer 133 poblacions catalanes, 13 amb 4 flors d'honor, 53 amb 3, 57 amb 2 i 10 amb 1. A més, es va entregar el nou premi Flor d'Or al municipi que millor ha treballat el seu verd urbà el darrer any. En aquest cas, la ciutat d'Olot, la millor rotonda se li ha otorgat a Tallà i la millor participació ciutadana a l'escola Volcà Vizarroques d'Olot. Les darreres incorporacions al moviment han estat Hostalric, Taradell, Sant Boi de Llobregat, Callús i Montclar, i també la granja d'Escarp, Tredós i Garós. Aquestes darreres participaran ja en els guardons de l'any 2020. El moviment Viles Florides ha estat impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya per fomentar la millora dels espais verds a tots els nivells, des de les grans infraestructures públiques a espais, diem, d'àmbit particular.
Els Mossos d'Esquadra, com també els bombers de la Generalitat, la Policia Municipal de Palafrugell i altres entitats estan buscant en Jordi Pedrosa, el veí de Palafrugell de 77 anys, ha desaparegut aquest dilluns.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Pedrosa pateix Alzheimer i fa més de 24 hores que està desaparegut. L'última vegada que se'l va veure anava amb texans, una camisa de quadres i una dessuadora de color blau fosc. L'Ajuntament de Palafrugell ha fet pública la desaparició aquest dimarts i ha animat a posar-se en contacte amb els Mossos d'Esquadra. El dispositiu de recerca compta amb més de 6 dotacions dels bombers, com també els Mossos d'Esquadra, la policia local de Palafrugell i la de Begur, diferents voluntaris de la Creu Roja i de Protecció Civil, i el telèfon de contacte és el 972-306-292. 972-306-292. Passen 5 minuts, un quart de 9 del matí i ara hem de desplaçar-nos fins a Palafrugell perquè Vins i Licors Grau ha rebut el premi a la millor tenda de vins especialitzada pel Wine Challenge a Espanya. Aquest premi arriba també després, mesos després de rebre els Premis T 2018, que va rebre juntament amb Josep Lloret i Antoni Vilacases. Vins i Licors Graus també ha rebut molta promoció i molt reconeixement per part de la denominació d'origen Empordà per la seva promoció dels vins empordanesos.
Supermatí.
Ho dèiem el dilluns, a la plataforma Ecologistes Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en Acció han presentat un recurs contenciós contra el projecte urbanístic de Jardins de Sarriera Living. Aquest recurs s'ha més a tràmit i ara comença una batalla judicial que serà llarga i difícil. Així mateix ho reconeixia Lídia Chaparro, portaveu de Salvem la Costa de Begur, el supermetit de Ràdio Capital.
Això serà un procés llarg i sabem que aquest cas serà particularment difícil, però no per això no ens podem quedar amb els braços creuats, perquè l'impacte ambiental, social i paisatgístic d'aquest projecte Sarriera és enorme.
Chaparro també ha destacat la situació d'aquest recurs i quines són les esperances des de l'entitat ecologista.
No tenim constància, i a banda del local, a l'Ajuntament, també molta publicitat a La Vanguardia i d'altres mitjans de comunicació. I és curiós perquè ja havíem denunciat aquest cas i havíem anunciat també a l'Ajuntament que presentaríem un recurs contenciós, fet que hem fet i ha estat admès a tràmit, i en canvi en cap moment aquesta empresa està anunciant o informant, no?, de que estem portant aquest cas als tribunals. No ho sé. No tinc constància que s'hagin venut, però segurament se n'han venut alguns.
Això és el que deia Lídia Chaparro respecte a la publicitat que s'està fent des de la promotora Stoneweg, impulsora dels Jardins de Sarriera Living. Però a l'entrevista al supermatí de Ràdio Capital, Lídia Chaparro, la portaveu del Salvem la Costa de Begur, també va parlar de la relació amb el nou govern local de Begur després que Joan Loureiro fos destituït del càrrec per l'alcaldessa Maite Selva. Això és el que va dir.
La valoració és més positiva en el sentit que és molt més receptiva i entén les nostres preocupacions i les comparteix. Ens hem reunit, desgraciadament, només una vegada. Teníem pendent una reunió que vam haver d'anul·lar nosaltres per tot el que està passant actualment, no? I després teníem aquesta reunió també aquest dissabte, que l'han anul·lat ells també per problemes d'agenda. Esperem que la propera setmana que tenim reunió, doncs aquesta no l'haguem de canviar.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I una altra entrevista que es va emetre ahir al supermatí de Ràdio Capital. Del gerent de ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha passat pels micròfons de Ràdio Capital i ha explicat les últimes notícies relacionades amb el port de Palamós, però també amb el de Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí.
Des del govern volen impulsar un canvi de cara a l'emergència climàtica. És per això que han implementat punts de recàrrega de vehicles elèctrics a diferents ports de Catalunya.
Que des del govern de la Generalitat i evidentment des de Ports de la Generalitat hem de contribuir per a la transformació del model de mobilitat d'este país. I clar, és el de sempre, no? Que és primer l'ou o la gallina. Per tant, nosaltres el que podem fer és, evidentment, no podem obligar la gent a que deixin de tindre cotxes que contaminen amb combustibles que no són els més adequats.
Això és el que deia respecte a la nova implementació que han fet la Generalitat, però des de Ports de la Generalitat també volen incentivar els cotxes elèctrics i per això volen oferir el servei de manera gratuïtament. Això sí, no descarten un cobrament en un futur una vegada la prova pilot estigui engestida.
El que volem és incentivar, sobretot, l'ús dels cotxes elèctrics. En un principi, el que farem és que els punts de càrrega elèctrica dels ports de Catalunya seran gratuïts. Això no vol dir que hem d'estudiar quin ha de ser el model, perquè, evidentment, a la llarga, alguna cosa haurà de cobrar, més que sigui de la mateixa despesa que un ciutadà pot gastar del consum elèctric de la pròpia càrrega.
La Generalitat també va parlar de rècords històrics al port de Palamós perquè asseguren que té una consolidació clara dins els ports de creuer del mar Mediterrani. Això sí, en descarta el port de mida reduïda. Per això, des del ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez va destacar el port botic.
Té una consolidació ja clara sobre un port referència dintre dels ports de creuers de la Mediterrània. Ara, dit això, torno a repetir, hem d'entendre que el port de Palamós és un port petit i nosaltres apostem per la qualitat. Per això apostem per la marca Boutique Ports, que és una marca que prioritza la qualitat dels ports petits. Només ficaré una dada. Al port de Barcelona estem parlant de més de 3 milions de visitants. Aquí a Palamós estem parlant de 54.200 passatgers.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Centenars de persones protesten pels carrers de Manresa contra la sentència pel cas de la violació en grup. El comitè de vaga del 8M reclama un canvi de legislació perquè els agressors no quedin impunes.
Denunciem que el Codi Penal espanyol generi una diferenciació perjudicial entre agressió i abús, que promou la impunitat masclista. No només volem que els violadors rebin la sentència que es mereixen, sinó que volem un canvi en la societat perquè la violència masclista deixi de formar part de les nostres vides. Volem que els carrers, els espais d'oci nocturn i cada racó de les nostres ciutats siguin espais segurs per nosaltres.
La marxa ha passat per diversos carrers del casc antic i s'ha aturat als jutjats per fer palès el rebuig a la decisió judicial que va portar el tribunal a condemnar per abús i no per agressió 5 dels joves que van violar en grup a una menor.
El Suprem ja ha enviat a Bèlgica i Escòcia les noves euroordres contra Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, segons les defenses. L'exconsellera d'Educació compareixerà dijous al matí, és a dir, demà al matí, davant de les autoritats escoceses.
Els advocats asseguren que les autoritats belgues i escoceses els han comunicat verbalment la reactivació de la petició d'extradició contra els exconsellers per part d'Espanya. L'advocat de Ponsatí, Amer Anwar, ha confirmat que l'exconsellera d'Educació es presentarà dijous al matí a les dependències policials per després passar a disposició del Tribunal d'Edimburg encarregat del cas. Per contra, la defensa de Toni Comín i Lluís Puig a Bèlgica encara no sap quan s'hauran de dirigir a les autoritats per posar-se a disposició judicial.
I ara, saltant el llac fins als Estats Units, el president Donald Trump posa en marxa el procés de retirada de l'Acord de París. La notificació a l'ONU engega els tràmits que convertiran els Estats Units en l'únic país fora del tractat climàtic d'aquí un any.
El dilluns 4 de novembre, quan es complien just 3 anys de l'entrada en vigor de l'Acord de París, el termini fixat pel mateix tractat per poder demanar sortir-ne, l'administració Trump va enviar a l'ONU la notificació formal per engegar el procés de retirada d'aquest tractat internacional, que culminarà d'aquí un any, just l'endemà de les pròximes eleccions presidencials nord-americanes, el novembre de l'any vinent. Els activistes climàtics, de fet, confiaven que una possible derrota electoral de Trump a les urnes l'any que ve podria aturar la retirada dels Estats Units del tractat i permetre que el segon gran emissor de gasos d'efecte hivernacle del món, després de Xina, es mantingués en l'acord global que va assignar el seu predecessor Barack Obama i que compromet tots els països del món a lluitar per mantenir l'escalfament global per sota dels 2 graus i, si és possible, fins i tot del grau i mig.
Supermatí a Ràdio Capital.
I avui dimecres 6 de novembre el comentari d'opinió ve de Mark Reiter.
Hi ha aspectes en què la societat és estàtica, sembla inamovible, però en canvi en altres aspectes, quan un mira enrere tan sols 10 o 15 anys, s'observen canvis profunds. Un d'ells és el que s'observa en el dret de família i en les decisions que es van prenent des dels jutjats. Quan vaig començar a exercir com a advocat l'any 2003, era una norma no escrita que en els procediments de divorci amb fills s'atribuiria la guarda a la mare i es fixaria un règim de visites pel pare de caps de setmana alterns. La discussió assolia centrar en l'import de la pensió d'aliments. Però a mesura que la dona s'ha anat introduint al mercat laboral i s'ha legislat a favor d'una societat més igualitària, l'avanç de la custòdia compartida ha estat impactant, fins al punt de l'assumpció natural de que pare i mare tenen el mateix dret i deure d'exercir la guarda dels seus fills. L'establiment generalitzat de la custòdia compartida ha comportat que en els procediments contenciosos el punt central s'està desplaçant de la fixació de la pensió d'aliments cap a la fixació del temps d'estada entre fills i progenitors. Si no hi ha acord entre els pares, no resulta senzill fixar el temps d'estada amb cada progenitor, o que és el mateix, el temps en què una mare o un pare estaran separats dels seus fills. No hi ha receptes ni secrets per abordar aquest assumpte tan delicat i personal, tan sols la constatació de que cal donar-li la importància que té i que la judicialització és l'últim recurs. Primer caldrà esgotar el diàleg i explorar totes les vies possibles d'acord entre progenitors. Cada separació és tot un món i és cadascú qui sap les mesures o acords més adients per regir la vida postmatrimonial. D'aquí que els advocats especialitzats en dret de família cada vegada baixem més de l'estrada per adoptar un paper més facilitador, col·laborador, en la gestió d'acords i procediments consensuats. Aquesta és la manera d'ajudar a no fer més difícil encara una separació.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. I amb aquesta sintonia, i a 8:45 del matí, hem de saludar en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs? Molt bé.
Hola.
Hola, bon dia.
Em sentiu bé?
Perfecte.
Hola, em sentiu bé? Ah, perfecte, vale, vale. És que he fet un petit canvi en el meu estudi de configuració i d'aparells i de catxarros i tal, i en principi havia tot funcionat tot bé, però vaja, ja se sap com són aquestes coses, no?, que poden donar sorpreses.
Sí, sí.
Em sembla que tenim un petit retard, potser, no?
Efectivament, així que com que tampoc m'has donat temps a revisar el guió que m'has enviat, quin és el primer tema que parlarem avui?
Val, doncs vinga, som-hi endavant. A veure, tenim coses interessants. Tenim, per exemple, una aplicació que hem conegut en els darrers dies, que de fet no és que sigui nova, ni molt menys, ja funciona fa un temps als Estats Units, no és tan popular aquí a l'estat espanyol, i és una aplicació, atenció, que analitza les converses de WhatsApp per saber, doncs, si les converses que estàs tenint amb una persona determinada, de quin caire són. És a dir, si és una conversa de caire amistosa o si és una conversa de caire més romàntic. Saps allò que a vegades ens costa una mica interpretar el to de les converses? No sé, hi ha persones que no fan servir emoticones, que no fan servir signes de puntuació molt sovint, que... Bé, allò que s'ha dit sempre, que per WhatsApp és a vegades difícil entendre's del tot perquè no es veu cara a cara, no sense el to de la veu de la persona, i que poden haver malentesos, no? Doncs bé, ara hi ha una aplicació que es diu Mei, que ja compta als Estats Units amb 600.000 usuaris que se l'han descarregat, déu-n'hi-do, i que a més arribarà d'aquí ben poc aquí a Espanya, en què diuen que d'entrada només estarà disponible pels dispositius iOS, pels dispositius Apple. A veure, això es basa en intel·ligència artificial i el que fa és analitzar les converses de WhatsApp d'entre dues persones per d'alguna manera interpretar la conversa, no? I llavors, doncs, des de l'empresa que l'han desenvolupat, el seu fundador, diu que les cites, diuen textualment, les cites del futur estaran en gran medida basades en datos, és a dir, l'aplicació recaba dades únicament i es basa en una intel·ligència artificial, les analitza per interpretar aquesta conversa, no? Per saber, doncs, si aquesta conversa va per bon port, si l'altra persona està experimentant... Clar, aquí ho hem enfocat, i de fet gairebé tothom ho ha enfocat així, no? Per saber si la conversa té un caire més amistós o un caire més romàntic, però això es pot extrapolar a molts àmbits, als àmbits dels negocis, per exemple, per saber si tu estàs tenint una conversa amb algú de temes de feina i resulta que hi ha un nivell d'emprenyament, per dir-ho així, més del normal, i tu no t'estàs donant compte, no? En la conversa, doncs el que fas és això, analitzar amb dades doncs aquestes converses i donar-te consells.
Però aleshores necessites donar accés a la conversa,
sí, sí, clar, m'imagino. Sí, clar, 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 evidentment, evidentment. I aquí és on està una mica el hàndicap, no? I també les primeres veus que han sortit crítiques amb aquesta aplicació, perquè diu, clar, el tema de la privacitat queda una mica tocat, no? Perquè, però clar, al final també és una mica allò que diem sempre, no? Si resulta que tu has acceptat una sèrie de condicions d'ús i has acceptat una sèrie de coses, doncs se suposa que bé, que estàs d'acord, no? amb que tinguin accés al teu contingut. Doncs vaja, en això estem. Una aplicació que ara que resulta que ens ha de dir si aquella conversa amb aquell amic o amiga és una conversa amistosa, és una conversa romàntica i no s'estan donant compte. La veritat és que si ho portem una mica a l'extrem...
És una mica irònic.
És una mica absurd també, no? Sí. Vull dir, no sé, aneu a fer un cafè, home, i ja veureu si hi ha alguna cosa o no. Jo què sé, no?
Sí. I també parlant de parells que la gent descobreix intimitats, l'altre dia vaig llegir, l'altre dia va ser ahir mateix, però vaig llegir que han aconseguit hackejar alguns altaveus intel·ligents com el HomePod, sí, l'Apple, l'Amazon Echo i tots aquests, el Google Home i com se li diguin ja, sí, sí, amb un làser.
Sí, 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 la veritat, mira, aquest és un altre dels temes dels que volia parlar avui. Sí, a veure, la cosa és tècnicament possible i la veritat és que té la seva explicació. He llegit l'explicació tècnica que han donat i és perfectament viable. De fet, hi ha una sèrie de gent que... un equip de persones que ho han aconseguit, que ho han fet, però també sí que és veritat que no hem d'alarmar-nos i hem de posar les coses una mica en el seu context i en el seu lloc. És molt difícil fer això, tot i que és tècnicament viable. A veure, la cosa consisteix en que han fet una prova, un grup de persones, un grup de científics, no? I han intentat doncs, trobar vulnerabilitats en aquests dispositius, en els altaveus intel·ligents, que ara ja s'estan posant tant de moda i que realment tenen una penetració en les llars i en la nostra vida doncs, de manera molt, molt destacada. El cas és que el que han fet ha sigut apuntar amb un raig làser directament a un dels micròfons, perquè recordem que aquests aparells tenen més d'un micròfon, sobretot els que no estan integrats en els mòbils, sinó els que són els dispositius normals, no? I han aconseguit doncs, que enviant a través d'aquest làser una sèrie d'informació, l'altaveu respongui. És a dir, l'altaveu es creia que estava rebent una ordre de veu realment, quan realment el que estava rebent era una sèrie d'informació provinent d'un raig làser. Això com és possible? A veure, al final, la clau de tot està en que qualsevol dispositiu elèctric, electrònic, informàtic, tècnic, el que ha de fer com a pas previ de tot, és convertir la senyal que li arriba en una senyal elèctrica, en un impuls elèctric. Aquest impuls elèctric conté, doncs, de manera codificada, per dir-ho així, de manera molt simple, conté les dades, no? La informació que li volem transmetre o que volem que processi. Doncs bé, un micròfon el que fa és això, el que fa és convertir la veu humana, que no és més que una sèrie de compressions i descompressions d'aire, en impulsos elèctrics, i a partir d'aquí tota aquesta electricitat, tot aquest senyal elèctric es processa de mil i una maneres. Val. Doncs amb un làser directament ens saltem aquest pas, per dir-ho així. No hi ha la conversió elèctrica, sinó que ja li proporcionem el senyal elèctric en el micròfon i amb una informació i unes ordres concretes. Clar, podríem fer servir l'altaveu per al que fos. Per exemple, hi ha altaveus intel·ligents que es fan servir per obrir la porta o tancar la porta de casa, no? Dius, ostres, ara resulta que algú des del veí de davant amb un làser podria obrir la porta de casa? Home, no. Perquè mira, primer que hauria de tenir el làser amb les instruccions correctes per poder fer això. I després, que mira, és una cosa molt senzilla, com ho podem evitar? Canviem el dispositiu de lloc on no sigui visible. Perquè si una cosa té... de handicap aquest sistema de hackeig, és que el làser ha de veure exactament el dispositiu. No? No deixa de ser curiós, eh? I a més està molt bé que s'hagi fet, penso jo, està molt bé, a veure, ho posarem sempre entre cometes, perquè hackejar i vulnerar un altre dispositiu no és que sigui una cosa èticament bona, no? Però podríem dir que seria un hackeig bo perquè han descobert una vulnerabilitat en la qual els fabricants hauran de treballar per millorar-la, no? I que els altaveus intel·ligents siguin prou intel·ligents precisament per distingir entre una veu real i entre una informació que li arriba per una altra via.
I una última notícia també, aquesta sí que toca més directament a la majoria de la població que ens escolta, perquè no tothom té un altaveu intel·ligent, és que Wallapop tanca sessions I a la vegada demana actualitzar la contrasenya a cada usuari. Com, per què?
Sí. Bé, això ha passat dins d'una nova onada d'atacs hacker. Bé, nova no, perquè és una cosa que estem ja patint des de fa molt de temps i en diferents serveis. Li ha passat a Dropbox, li ha passat a iCloud, li ha passat a tot Déu. I a Wallapop doncs, era qüestió de temps que també li passés. Ho han reconegut molt obertament, no s'han callat, no han dit que no hagi passat res de l'altre món, i l'altre dia, a finals de la setmana passada, van enviar un correu electrònic a tots els usuaris dient que havien tingut un accés sospitós i indegut a la seva plataforma, per tant un hackeig, i que...
Dit de manera amistosa.
Sí, exacte, de manera amable, no? I llavors doncs, que el que havien fet era tancar totes les sessions de tots els seus usuaris, és a dir, que tu la propera vegada que accedissis a l'aplicació veuries que se t'havia tancat la sessió automàticament i llavors hauries de tornar a iniciar sessió i et demanaria un canvi de contrasenya, un canvi de password. Deien que era per seguretat, que no tenien proves i que no tenien evidències que... aquest accés indegut a la plataforma hagués suposat un robatori de dades, no? Però que en tot cas sabia, el que sí que havien confirmat és que havien pogut accedir i que no tenien més evidència de que hagués passat res més, però per si a cas havien tancat la sessió i demanaven això, no? que posés una contrasenya nova. Això, doncs, sí, jo he pogut comprovar. De fet, jo que sóc usuari de Wallapop també, no actiu, però sóc usuari, tinc compte, em va arribar aquest correu, també altres persones del meu entorn m'han confirmat això, no? I bé...
Sí, ara que ho dius, a mi també em va arribar, però com que el vaig enviar directament a la paperera perquè no miro mai el Wallapop, doncs no em vaig enterar fins ara que m'ho has explicat.
Mira, jo de fet estic donat d'alta a Wallapop i no tinc l'aplicació instal·lada. O sigui, la vaig instal·lar en el seu moment i com que no la feia servir la vaig instal·lar, però el nom d'usuari i el compte continua actiu, no? I ja està. Bé, al final amb tot això... no tenim gaire més marge de maniobra que seguir el que ens diuen, és a dir, hem de posar una contrasenya nova si volem continuar fent servir l'aplicació i ja està, i resar que realment les nostres dades no hagin estat compromeses, perquè no podem fer absolutament res més.
Doncs amb aquesta petició i resem perquè no passi res, gràcies Josep Lluís i fins la setmana vinent.
Molt bé, que vagi bé, bona setmana.
Adéu, vagi bé.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:45 del matí a 2:45 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Pas, eren 2 minuts per 3:45 del matí. Ara és moment de saludar la Teresa Calabús.
Bon dia.
Hola, bon dia, Teresa.
Bon dia, bon dia. Molt bé, molt bé. A punt de pregar de llibres. Vosaltres també?
Sí, lògicament, com cada dimecres aquí a Ràdio Capital parlem de llibres, recomanacions literàries que venen des de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. I avui què ens recomanes?
No ha sido posible establecer la...
Doncs hem perdut a la Teresa Calabús, seguirem intentant posar-nos en contacte amb ella i ara fem un moment una pausa publicitària amb la promoció de Ràdio Capital. Sempre totes les notícies a la web.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Seguim aquí...
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última.
Per això cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Tres quarts de nou del matí, estem aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital. Avui hem començat sabent que hi ha hagut un desaparegut de 77 anys a Palafrugell. L'home de 77 anys pateix Alzheimer i porta desaparegut més de 24 hores a Palafrugell. Diferents dotacions dels serveis d'emergència estan buscant-lo i el telèfon de contacte per tothom que tingui informació o l'hagi vist és el +34 972 306 292. I amb aquesta notícia que hem de destacar com a un suport a la família, doncs comencem el mapa aeri per la comarca del Baix Empordà.
A la Bisbal d'Empordà, el Terracota Museu ha ingressat a l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica. Es tracta d'un reconeixement i un prestigi internacional dins del sector. Aquesta acadèmia és una xarxa de difusió de la ceràmica i per entrar-hi s'ha de passar un procés de selecció i en aquest cas s'ha valorat la difusió de la ceràmica i l'activitat en totes les seves vessants del Terracota. A Palamós s'ha de fer una reforma integral al passeig marítim i l'alcalde Lluís Puig ja ha explicat que per fer-ho cal consens i que sorgeixi de la participació ciutadana. A Pals, el Servei d'Emergències Mèdiques va evacuar ahir a la matinada una dona de 85 anys que estava ferida greu amb cremades de segon i tercer grau al 30% del cos després d'un incendi a casa seva probablement provocat per una cigarreta.
El protagonista meteorològic és el descens tèrmic que ens deixa de...
Doncs el protagonista meteorològic és el descens que hi haurà avui de temperatures des de la comarca del Baix Empordà. L'Albert Aparicio ens explicarà que les temperatures mínimes són d'entre 6 i 8 graus, és a dir, que ja ens podem començar a abrigar, que la fred comença. I també cal dir que mentre fa fred, això sí, serà una jornada assolellada, però entre mig matí i a la tarda començarà una petita línia frontal deixant un cel més variable amb alguns núvols. Això sí, de cara a demà hi haurà temps més rúfol i més ennuvolat amb possibles ruixats o plogims de caràcter en general bastant feble. Això és la previsió del temps de cara a avui, de cara a dimecres 6 de novembre i demà dijous dia 7 de novembre d'aquí. Tornem nosaltres demà a les 8 del matí. Abans, i això, demanar disculpes pel problema tècnic d'avui que hem tingut, i això sí, gràcies per estar pendents de la informació a Ràdio Capital i com sempre les últimes notícies i tota la informació a radiocapital.cat actualitzada al minut a minut. Fins demà i que tinguin molt bon dimecres. Vagi bé.
Supermatí amb Gerard Escaig.
Cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo.
Make it hot, your body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop. And it's 4 o'clock, iced out watch. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls wanna have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the basics. That ass need a seat, you can sit on me. That's my old girl, yeah. She an antique. You got that new body, yeah. You an art piece. You like salsa, yeah. I'm saucy. Caliente, muy caliente, 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 caliente.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Tú pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Ya le mueves la cadera como lo hacía Selena. Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena.
Living behind what I don't need. I've walked like a blind man, now my eyes are open, and you are the only place for me, yeah. Won't you hold on just for a while?
meu propi perill. Que em peti la vida al pic. No cal pensar en què serà demà de mi. Que si m'he de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. Estava però gris i no em preocupa.